la tarda, ara són les 2 del migdia. Viure de lloguer a Barcelona de mitjana ja costa més del que cobra la majoria de gent en aquest país. A dia d'avui, pagar per tenir un sostre a la capital catalana costa 1.123 euros, una barbaritat, tenint en compte que és un dret bàsic necessari i tenint en compte també, en molts casos, l'estat en què es lloguen aquests habitatges i les condicions que has d'acceptar si no vols dormir al carrer o marxar lluny de Barcelona a viure, perquè a la capital catalana és aquest preu, però l'àrea metropolitana és, si fa no fa, el mateix import. També se supera la barrera dels 1.000 euros. És una pujada bestial i suposa un preu que és un rècord històric en una ciutat on el lloguer no ha parat de créixer des de l'any 2020, 3 anys, i encara no hi hem posat remei. Això fa impossible que els joves puguin accedir a un habitatge i progressar socialment. Segons una darrera enquesta feta pel mateix govern de la Generalitat, són els joves els que destinen una proporció més gran dels seus ingressos al lloguer o a les quotes d'una hipoteca. Al voltant de la meitat dels menors de 35 anys hi destinen més del 50% del seu sou. Com es pot viure així tenint en compte i sabent els salaris que tenen els menors de 30 anys aquí a Espanya? Per això, entre la gent jove hi ha un suport més gran a la limitació dels preus del lloguer com a prioritat en matèria de polítiques d'habitatge. Una limitació de preus de lloguer que es va anunciar com a solució als grans problemes de l'habitatge a tot l'Estat, però que sembla que el govern espanyol ha deixat abandonat en una taula perquè hi ha posat a sobre la carpeta de l'amnistia, no fos cas que perdessin la cadira i es quedessin sense repetir govern. Per això no estaria de més que en tot el sac de peticions que han anat fent els partits catalans per investir a Sánchez, Rodalies, amnistia, referèndum, s'inclogués també aquesta, la delimitació dels preus. Total, posats a demanar, no perdem res i amb una mica de sort, si acaben cedint, els qui vivim de lloguer a Barcelona podrem respirar una mica i afrontarem amb menys por la propera renovació de contracte.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Preus de lloguer pels núvols que avui analitzarem a la nostra portada, però hi ha més qüestions pendents sobre la taula. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Anirem fins a Israel, que ha ordenat avui el bloqueig total a Gaza després dels atacs de Hamas de dissabte. Tel Aviv ha informat que les tropes han recuperat el control de bona part de les zones afectades per les incursions.
El ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, ha anunciat aquest dilluns que el govern encapçalat per Benjamin Netanyahu ha ordenat aquest setge total per deixar sense llum, combustible ni tampoc aliments a tota la població. Des de la banda israeliana apunten a un total de 700 víctimes mortals, mentre que l'autoritat palestina xifren 508 les persones mortes a Gaza.
I aquí a casa nostra, Nacho Martín Blanco assegura que el Partit Popular anirà per totes per intentar tombar una possible llei d'amnistia i ha amenaçat que, si cal, la portaran al Tribunal Constitucional.
En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, el diputat de la formació al Congrés afirma que l'amnistia és una proposta que atempta contra la igualtat entre els ciutadans, perquè el que fa és privilegiar uns polítics per sobre d'uns altres.
I centralitzar en un únic equip tots els casos de violència masclista i sexual contra les dones. Aquesta serà la funció de les noves unitats de valoració forense integral que crearà la Generalitat.
Gràcies a la inversió de 2,5 milions d'euros, el Departament de Feminisme i Justícia contractarà una trentena de professionals que s'encarregaran d'acompanyar les víctimes i elaborar els informes. L'objectiu és facilitar el procés i la constitució de prova, un dels principals entrebancs en els casos de violència masclista.
I pel que fa als esports, ja són a Madrid els jugadors convocats per la selecció espanyola que jugaran la classificació per a l'Eurocopa 2004. Pol Corredoira, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Amb les novetats de Brian Zaragoza, Ansu Fati, que venen en substitució del lesionat Jeremy Pino. Jugaran els dies 12 i 15 d'octubre contra Escòcia i Noruega.
I els efectes de la guerra a Israel es comencen a notar també en el món de l'esport.
Sí, el Maccabi de Tel Aviv ha anunciat que desplaçarà els seus jugadors a Xipre per tal de salvaguardar-los del conflicte i poder disputar els propers partits d'Eurolliga.
Va, d'aquí una estona us ho expliquem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica en continua encapçalada per les altes, altíssimes temperatures màximes de 25 a 30 graus i encara valors aquesta tarda, primeres hores, que poden arribar als 31 o 32 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida. Temperatures altes que es mantindran amb nosaltres també de cara als propers dies, però estem parlant de les màximes perquè les mínimes són bastant fresques, per no dir una mica fredes, mínimes ja per sota dels 15 graus a molts punts de les comarques de l'interior i també del prelitoral i algunes per sota dels 10 graus a les valls del Pirineu. Però vaja, continua sent temperatures diurnes altes. La tarda, bàsicament assolellada, la presència d'alguns núvols baixos poc importants aquest matí ja han desaparegut i per demà i per dimecres i dijous més del mateix. Hem de parlar de sol, de la presència d'aquestes boires boirines, núvols baixos a prop del mar durant les primeres hores del dia i d'aquestes temperatures contrastades mínimes que són, doncs, encara una mica superiors a les normals per l'època de l'any, però màximes que són entre 5 i 7 graus més altes per l'època de l'any.
Ara són just les 2:02. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El lloguer de pisos a Barcelona ha tornat a marcar un nou màxim durant el segon trimestre d'aquest any i s'ha enfilat fins als 1.123 euros al mes de mitjana. Són 36 euros més respecte dels tres primers mesos d'aquest any. Segons les últimes dades actualitzades per l'Incasòl, es tracta d'un nou rècord a la capital catalana, on el lloguer no ha parat de créixer des de l'any 2020.
A la capital catalana, aquest és el quart trimestre consecutiu que el preu del lloguer se situa per sobre el llindar dels 1.000 euros, que es va superar per primera vegada entre juliol i setembre de l'any passat. En comparació amb el segon trimestre del 2022, quan llogar un pis a Barcelona costava 996 euros, enguany els preus són gairebé un 13% més alts. Les xifres contrasten, per exemple, amb els preus del 2014, quan el lloguer mitjà se situava en els 688, o del 2005, quan costava 636 euros.
Barcelona no és l'única ciutat catalana en superar la franja dels 1.000 euros al mes de lloguer de mitjana. Marxar a viure a l'àrea metropolitana tampoc seria la solució, perquè els lloguers també estan inflats.
Sí, a banda de la capital catalana, durant el segon trimestre d'enguany també s'han superat la barrera d'aquests 1.000 euros a Sant Vicenç de Montalt, Sant Cugat del Vallès, Castelldefels, Sitges, Sant Just d'Esvern, l'Ametlla del Vallès, Esplugues de Llobregat o Vilanova del Vallès, entre d'altres poblacions.
I davant d'aquesta les dades que hem conegut avui, la consellera de Territori del Govern català, Esther Capella, ha tornat a demanar a l'Estat que apliqui la nova llei d'habitatge.
Bé, no hi ha cap societat que pugui resistir doncs aquestes pujades, perquè és evident que ningú en aquest país ha vist incrementat el seu salari a la mateixa proporció que puja el preu dels lloguers. Per tant, exigència de nou al govern de l'Estat espanyol i en aquest cas a la ministra responsable, que publiqui la memòria de zones tenses que li va remetre el govern de la Generalitat.
I d'altra banda, en consonància amb aquesta pujada de preus, el nombre de contractes d'arrendament evidentment signats també ha registrat una davallada respecte als primers tres mesos de l'any. A Barcelona, aquest segon semestre s'han signat poc més de 26.400 contractes. Això és un 4,5% menys. I avui, a l'Estel migdia, volem analitzar aquestes dades i per això a aquesta hora podem saludar en Carles Sala. Ell és portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya. Senyor Sala, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, moltes
gràcies a vostès. Què en pensen des dels agents de la propietat d'aquestes dades que el lloguer de Barcelona no pari de créixer?
Bé, eren unes dades que eren d'esperar. És una situació doncs, de que la demanda que tenim d'habitatges de lloguer a la ciutat de Barcelona és molt i molt important a l'àmbit metropolità en general. Hi ha una demanda, a més, solvent de persones en bona part que venen de fora de del que seria doncs, el nostre entorn geogràfic i que, doncs, encara que a nosaltres ens semblin lloguers molt cars, a ells els semblen lloguers assequibles, doncs, i si hi ha una perspectiva de que s'acabi fent i aplicant una limitació i una espècie de congelació, per dir-ho així, dels preus de lloguer amb l'aplicació de la nova norma, doncs encara és més garantia perquè aquesta demanda solvent intenti ubicar-se aquí a Barcelona.
Mm-hmm. Per tant, sí, la manera que... De quina manera hi posarien fre vostès en aquesta limitació del lloguer?
De quina manera posarien fre? En tot cas, a les pujades de lloguer, no?
Sí, com s'hi podria posar fre?
És un fenomen global de les grans ciutats i dels grans entorns metropolitans de caràcter mundial. Mm-hmm. En el sentit que si seguim avançant en la línia de que ara hi ha un 55% de la població mundial que viu en ciutats i la voluntat de la gent és apropar-se cada cop més a viure en aquestes grans ciutats, i es diu que el 2050 serem més del 70 o un 75% de la població que viu en grans ciutats, això genera moltíssima dificultat en entorns on no hi ha oferta d'habitatge, no? On l'oferta és molt i molt limitada. No? I, per tant, aquesta és una situació, insisteixo, d'una complexitat que el que hem d'aconseguir, en tot cas, és amb programes públics de suport a persones que no tenen els recursos suficients per poder pagar el lloguer. Si estem en uns entorns on, a més, no hi ha lloguer públic suficient, un parc públic suficient, com per tenir una provisió d'habitatge de lloguer assequible per a aquestes persones, doncs és aplicar polítiques importants de subvenció al preu del lloguer.
Per tant, el seu parer passaria més per subvencionar l'accés al lloguer que no pas accelerar aquesta aplicació de la llei que regula el topall dels preus de lloguer?
Bé, és que el meu parer és que el que hi ha sobretot és una falta de destinació de recursos públics, de pressupost, a les polítiques públiques d'habitatge. Les polítiques d'habitatge, la qüestió de l'habitatge és un dels principals problemes en funció dels salaris que es paguen en el nostre entorn que té en aquest moment la societat, i jo diria que pressupostàriament no hi estem destinant ni pràcticament una desena part del que s'hi hauria de destinar. I no ens prenem pressupostàriament la qüestió de l'habitatge amb suficient seriositat com ho fem quan parlem de polítiques de salut o com ho fem quan parlem de polítiques d'educació, per exemple. No? Per tant, un problema com aquest que realment existeix necessita d'acció municipal i no d'acció, perdó, pública, i no traspassar, simplement traspassar el que serien les polítiques més socials o doncs, directament, en aquest cas, doncs, els propietaris limitant el lloguer. Perquè les polítiques de limitació del lloguer, que s'han aplicat en els últims 100 anys a més de 100 països de tot el món, està contrastat científicament que l'únic que fa és que si l'administració no és capaç de suplir el mercat privat, doncs el propietari el que pot acabar fent és enretirar habitatges del mercat de lloguer i posar-los a la venda, no? I això encara provocaria una disminució de l'oferta. Per tant, hem de buscar fórmules en les que hi hagi seguretat tant per l'arrendatari com per l'arrendador, i que hi hagi un equilibri de preus, tant des del punt de vista de l'assequibilitat que busca l'arrendatari, com d'una certa rendibilitat que busca el propietari. Perquè és que, si no, si anem amb polítiques aquestes exclusivament de limitació de preus, que beneficia efectivament a curt termini a la persona que viu de lloguer, que redueix més la rotació de les persones que viuen de lloguer, això és absolutament letal per les persones que volen accedir al mercat de lloguer si no tenen uns ingressos recurrents suficients com per poder-hi accedir.
Uh-huh. Ja per acabar, senyor Salano, creu, per tant, sí que si se subvencionen aquests lloguers, això encara incentivaria més l'augment de preus dels lloguers, perquè el propietari pot pensar, si hi ha una part que te'l paga l'administració, jo també puc augmentar aquest percentatge menys del preu de lloguer?
No, aquí hi ha fórmules com la que existeix a Catalunya, doncs, del lloguer just, en la que doncs, les polítiques d'ajuts a l'accés al lloguer ha de contemplar que no tingui efectes antiinflacionistes, no? Això és evident. El que no podem prendre mesures és de dir, miri, escolti, això de la limitació dels lloguers, bueno, això no afecta, per exemple, els contractes de temporada. Evidentment, ostres, te trobaràs que bona part de l'oferta del mercat de lloguer sortirà de la residència habitual i anirà al mercat de temporada. El que s'ha de buscar és sortir, des del meu punt de vista, de mesures molt populistes, si em permeten l'expressió, que dringuen molt bé les orelles, com és la limitació dels preus de lloguer. Són mesures que costen 0 euros a l'administració pública, perquè en tot cas va a càrrec del propietari exclusivament, i el que s'ha de fer és buscar mesures doncs, que formin part d'un pacte d'estat, on sector, on professionals, on propietaris, que des del meu punt de vista se'ls ha de deixar de demonitzar en aquest sentit, i arrendataris, sector social, etc, doncs pugui trobar fórmules que donguin seguretat jurídica i donguin tranquil·litat a qui accedeix, evidentment, a un habitatge de lloguer o a aquell que acaba decidint arrendar un habitatge de lloguer. Jo sempre dic, no?, amb el tipus de legislació que estem fent, el petit inversor l'estem empenyent a que vagi a fer cua davant del Banc d'Espanya a comprar lletres del Tresor, i no vagi a fer cua davant d'una agència immobiliària a comprar un habitatge per posar-lo a lloguer. Aquesta és la realitat, i per tant la seguretat jurídica per en dues parts s'ha de buscar des d'un punt de vista de l'equilibri i no fomentar situacions de desequilibri que acaben comportant qüestions com la que doncs, estem veient en aquest moment, o estem analitzant, que són molta demanda d'habitatges en format de temporada o molta demanda doncs, de veure de quina manera doncs, hi ha altres alternatives o de posar a la venda habitatges que fins ara estaven al mercat de lloguer.
Carles Sala, que és portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, qui agraïm avui que ens hagi atès a l'Estel Migdia. Gràcies i bona tarda.
Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Un quart de 3 de la tarda actualitzem la situació a Israel, on dos ciutadans espanyols han patit l'atac de Gaza, segons ha confirmat avui el ministre d'Exteriors espanyol. En un primer moment, el govern central ha explicat que tenen les seves identitats, però no ha detallat en quin estat es troben.
Sí, fa només uns minuts ja hem sabut que són una jove sevillana de 19 anys i un basc de 46 que viuen a Kibbutz. La dona té doble nacionalitat i estava a Israel fent el servei militar. De l'home ha transcendit que és de Sarau i que està casat amb una israeliana. Mentrestant, el govern ja ha dit que està en contacte tant amb les autoritats israelianes com amb els familiars d'aquestes dues persones afectades pel conflicte.
I avui la resposta d'Israel s'ha intensificat i el govern ha ordenat el bloqueig total de la franja de Gaza, cosa que significa que l'enclavament palestí quedarà ara sense subministrament elèctric, ni d'aliments, ni tampoc combustible.
Sí, de fet, Israel sosté un bloqueig per aire, terra i mar sobre la franja de Gaza ja des del 2007, quan Hamas va prendre el control de l'enclavament, que amb 2,2 milions d'habitants compta amb una sola central elèctrica que necessita combustible per funcionar i abastir, per tant, hospitals, habitatges i refugis. Mentrestant, el nombre de morts continua incrementant-se en aquesta nova guerra entre palestins i israelians i ja se supera el miler de víctimes.
En aquest context, Dario Teitelbaum, secretari general de la Unió Mundial del Partit Meretz, és un que coordina l'acció exterior política d'aquesta formació d'esquerres, ha estat un testimoni directe d'aquests atacs del Hamas a Israel i els ha definit d'aquesta manera avui en declaracions en aquesta mateixa emissora.
Se trata de un atentado cruento parecido en su dimensión a la guerra de 1973, la llamada guerra del Día del Perdón, de Yom Kippur, con la única diferencia que ahí en el 73 en primera línea estuvieron soldados y aquí en primera línia estuvieron y están civiles.
Demà està previst que els ministres d'Exteriors de la Unió Europea reuneixin d'urgència per abordar la situació a Israel.
Així mateix ho ha anunciat el representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, a través d'una piulada. La trobada es produirà a Mascat, Oman, on Borrell participa en una reunió amb els membres del Consell de Cooperació del Golf.
Mira, Àngel, què passa a casa nostra? El Partit Popular diu que anirà per totes per intentar tombar la possible llei d'amnistia i avui ja ha amenaçat que, si cal, la portarà al Tribunal Constitucional. Ho ha dit des dels micròfons de Ràdio Estel, el líder del Partit Popular de Catalunya a Madrid, Nacho Martín Blanco.
La responsabilitat d'un partit que vol vetllar per aquesta igualtat, per aquesta llibertat, per aquesta, en definitiva, per aquest sistema de drets i llibertats, doncs és precisament fer tot el que pugui institucionalment per evitar que això s'esdevingui. I si hem d'anar al Tribunal Constitucional, anirem al Tribunal Constitucional. Farem tot el que estigui a les nostres mans des del punt de vista democràtic i institucional per evitar aquesta injustícia.
Martín Blanco creu que l'amnistia és una proposta que atempta contra la igualtat entre els ciutadans, perquè diu que el que fa és privilegiar uns polítics per sobre d'uns altres.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, obre la porta a la possibilitat que la independència no sigui l'única opció del referèndum. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Esto forma parte de la negociación que se debe llevar a cabo. En todo caso, desde mi punto de vista, la independencia debe ser una opción. A partir de aquí, si hay otras propuestas, pues bienvenidas sean y que la ciudadanía elija libremente. Pero vuelva a formar parte de las características de este referéndum, debe formar parte de la negociación que se debe iniciar, que soy muy consciente que esto no va a ser de un día para otro, pero es esencial afrontar el problema de fondo.
Des d'Esquerra no han donat però gaire importància a aquestes paraules d'Aragonès i diuen que no s'han mogut de la seva proposta que Catalunya acabi votant el seu futur polític en un referèndum d'independència. Anem cap a la seu del partit a Barcelona. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra treu ferro les paraules d'Aragonès i les concreta. No es tracta que ara els republicans tinguin una nova proposta i que apostin perquè es faci un referèndum que contempli més opcions que no siguin la independència, sinó que estan oberts a estudiar totes les propostes que els arribin d'altres partits. I, en tot cas, per ara no en tenen cap i, per tant, diuen no és un escenari real. Ho explica Raquel Sanz, que és la portaveu del partit.
En el moment en què existeixi aquesta proposta alternativa, la podrem valorar. Mentrestant, estem basant-nos en suposicions. Si algú té una proposta alternativa, que ens la faci arribar, i, evidentment, en aquesta voluntat negociadora que té Esquerra Republicana des de fa 3 anys i mig, ho escoltarem.
Els comuns veuen amb bons ulls que el president estigui disposat al fet que la independència no sigui l'única opció del referèndum just quan falten pocs dies perquè es presenti l'informe que ha encarregat el govern a un grup d'experts sobre l'acord de claredat. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, celebra que Aragonès s'obri a una opció que no sigui o blanc o negre.
Les paraules d'avui del president Aragonès són una bona notícia en quan no s'estableixen línies vermelles, no? Jo crec que és molt positiu que en una negociació no hi hagi línies vermelles, perquè això vol dir que hi ha clarament una voluntat de poder arribar a una entesa.
I sobre l'informe que demà presenta Sumar per l'amnistia a l'Ateneu barcelonès, fons del partit expliquen que han comunicat al PSC, Esquerra i Junts que hi poden anar, tot i que no els hi han fet arribar una invitació formal.
Gràcies, Judit. Més coses. Política a banda, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ha confirmat a Ràdio Estel que s'han multat a 15 municipis catalans que incompleixen el pla de sequera.
En una entrevista al programa La Caravana d'aquesta emissora, Samuel Reyes ha assegurat que s'han barrejat dades a l'hora d'explicar la quantitat de municipis que l'ACA ha multat per aquests incompliments. S'ha referit, de fet, a les dades que ha avançat aquest dilluns RAC1, on assegurava que s'han interposat una trentena de sancions.
Els plans d'emergència només l'han de preparar municipis de més de 20.000 habitants. I a les conques internes n'hi ha 64. D'aquests, es va començar el procediment sancionador, es van incoar al març, i han sigut sancionats, si no vaig errat, uns 8 municipis. I després hem sancionat alguns municipis, pocs, crec que menys de 10, per no presentar dades. Després de reiterats requeriments exigint que ens presentin les dades, no les tenim, però jo diria que són al voltant d'una quinzena de municipis, no una trentena.
I si no plou, està previst, segons els càlculs de l'ACA, que el sistema Ter-Llobregat, és a dir, l'àrea metropolitana i Girona, entrin en emergència aquest mes de desembre. Amb tot, es reduirà la dotació per habitant a 200 litres per dia, inclosos també establiments com bars i restaurants.
I avui també hem sabut que la Generalitat unificarà el servei que atén les víctimes de violència masclista per agilitzar els tràmits als tribunals. Amb el finançament del Departament de Feminismes, Justícia crearà les unitats de valoració forense integral, que s'encarregaran de fer els informes pericials de les víctimes i també la seva família. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu és facilitar el procés i la constitució de prova, un dels principals entrebancs en els casos de violència masclista. Fins ara, als jutjats hi havia equips de psicòlegs i forenses que elaboraven informes quan els jutges els ho demanaven, fos del tipus de cas que fos. Amb les noves unitats de valoració forense integral, aquest nou equip es dedicarà exclusivament a la violència masclista i sexual contra les dones. Aquest equip centralitzarà tots aquests casos i els jutges podran acudir a ells per demanar-los tots els informes, també els de l'agressor. La consellera de Justícia, Gemma Ubasar, diu que aquest canvi millorarà l'atenció a les víctimes de violència masclista.
Es produeix una millor relació entre operadors jurídics i unitats, facilitant la tasca als òrgans judicials. En segon lloc, amb la introducció de nou personal i la construcció de nous circuits i processos, es reduiran els temps de resposta. I en tercer lloc, s'especialitzen els serveis, diversificant segons l'edat de les víctimes. Però alhora es generen dinàmiques de transversalitat integral i multidisciplinar.
Aquest nou servei començarà a funcionar a partir del gener. El Departament de Feminismes invertirà 2,5 milions d'euros per posar-lo en marxa. Es contractaran una trentena de professionals, entre psicòlegs, forenses i treballadors socials, que seran els encarregats d'atendre les víctimes i fer-ne el seguiment durant tot el procés judicial.
Gràcies, Pau. I abans dels esports, també us expliquem que la Conferència Episcopal reclama a les administracions que facilitin l'acollida digna davant l'allau de migrants que està rebent les Illes Canàries aquests darrers dies. La Subcomissió de Migracions i Mobilitat Humana s'ha sumat a la carta publicada pels bisbes canaris.
Els representants denuncien que les administracions no atenen correctament les persones que arriben de l'Àfrica i que es corre el perill que s'acabin vulnerant drets humans. Critiquen que el govern de Pedro Sánchez tingui espais d'atenció i també acollida als migrants. Això ha provocat que hi hagi persones dormint al ras als molls dels ports canaris. També retreuen que els centres d'acollida de menors estan saturats i que cal i que està paralitzat el trasllat d'aquestes persones a altres comunitats autònomes. A més, també recriminen que aquest episodi s'hagi produït precisament amb tots els caps d'estat i de govern de la Unió Europea reunits a Granada, però que les institucions hagin girat l'esquena als migrants. Per això exigeixen una resposta d'acollida i també de solidaritat a totes les administracions.
Estel Migdia, Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I en els esports, el Barça tret un punt de la seva visita al camp del Granada, Pol.
Sí, bona tarda. Un punt que va costar, i molt. 17 segons va durar l'empat a 0 quan Brian Zaragoza va obrir la llauna pel Granada. El mateix Zaragoza, el millor dels andalusos, va tornar a marcar el minut 29 de la primera. Un doble retall a Jules Koundé i una rematada amb l'exterior deliciosa que van encendre totes les alarmes a Can Barça. Tocava remuntar i Lamine Yamal va notar el gol de la reconnexió pels Blaugrana al final de la primera meitat. Ja a la represa ho seguirien intentant els culers que van trobar el premi al minut 85 amb un gol de Sergi Roberto. Encara en faria un més l'equip de Xavi, el gol de Joao, però no va poder pujar al marcador en considerar l'àrbitre que hi havia fora de joc de Ferran Torres. El míster culer creu que el punt és insuficient, però que s'ha vist un bon equip.
Tranquilidad, calma, creo que el equipo ha hecho un buen partido hoy. A partir del 2-0 hemos merecido la victoria, pero no ha sido así. Nos llevamos un punto que evidentemente para nosotros es insuficiente. Pero creo que es el camino de la calma, de la paciencia, de jugar en campo contrario. Creo que se ha visto un buen Barça hoy.
Jules Koundé es va lesionar. Els serveis mèdics del Barça han informat fa una estona que el francès pateix un esguinç del lligament lateral intern del seu genoll. Encara no se sap el temps de baixa, però és dubte pel clàssic, i el que sí que es parla segur és el França-Països Baixos, que havia de jugar amb la seva selecció.
La nota positiva més del resultat va ser el gol de Lamine Yamal, que trenca un nou rècord de precocitat.
Sí, en aquest cas es va convertir en el jugador més jove en marcar un gol a primera divisió, 16 anys i 87 dies. La promesa del Barça agraïa a Xavi la confiança.
Es un honor para mí, tanto esfuerzo y poder meter el primer gol con el club de mi vida. Me quedo con sabor agridulce por el empate, pero muy contento. Nada, me agradecido al míster porque es el que nos da la confianza para salir al campo y sacar el 11 este. Nada, me agradecido al míster.
Un Lamine Yamal, per cert, que ja es troba a les Roces per a la convocatòria de la selecció espanyola de futbol.
Els futbolistes ja preparen els dos partits de classificació per l'Eurocopa 2024. Seran els dies 12 i 15 d'aquest mes contra Escòcia i la Noruega d'Erwin Haaland. Luis de la Fuente ha hagut de trucar dos futbolistes de recanvi per la lesió de Jeremy Pino, jugador del Villarreal. Som Brian Zaragoza, autor dels dos gols ahir del Granada, i Ansu Fati, ex del Barça i actualment al Brighton anglès.
Actualitzem també pel que fa a la segona divisió, perquè Espanyol i Andorra tanquen avui la jornada.
Sí, la número 10, que ens deixarà la visita dels pericos al camp del filial del Villarreal. Els groguets venen en una dinàmica complicada després de sumar dos empats consecutius. L'Espanyol, en canvi, podria ser líder de la Hypermotion si guanya avui. Els blanquilors van celebrar ahir el 31è aplec de penyes a Tarragona, i pel que fa a l'Andorra es desplaça a Els per jugar contra un rival directe en la lluita per la zona baixa de la taula.
I us ho comentàvem també a la portada, els efectes de la guerra a Israel, que comencen a notar-se al món de l'esport.
Els primers damnificats han estat els equips de bàsquet del país. Els jugadors del Maccabi de Tel Aviv seran enviats a Nicòsia per resguardar-se del conflicte armat. Primer ho faran els estrangers i després els israelians. La intenció és que Xipre aculli a partir d'ara els partits d'Euroliga de l'equip. El Partizan de Belgrat ha ofert al club les seves instal·lacions per poder entrenar i jugar els partits. De fet, el Partizan va haver de marxar del seu país per la guerra sèrbia durant la dècada dels 90 i es va instaurar a Fuenlabrada, amb qui ara tenen una estreta relació.
Acabem amb un apunt de motor, perquè Max Verstappen s'ha proclamat campió del món de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Qatar.
Tot i que ja era tricampió del món abans de començar la cursa, va voler celebrar el triomf pujant el primer graó del podi. Els números de Supermax són estratosfèrics. Ha guanyat 14 de les 17 curses d'aquesta temporada, gairebé doblant en punts el seu company d'equip. El neerlandès va sortir primer i va acabar primer. Oscar Piastri i Lando Norris de McLaren van completar el podi, el número 500 per la històrica escuderia. Va ser un gran premi inversemblant, ja que la direcció de cursa va obligar els pilots a parar cada 18 voltes com a màxim, al·legant problemes de seguretat amb els pneumàtics, i molts pilots van acabar-la a dures penes. Les altes temperatures de Qatar van provocar que Logan Sanger no acabés i que altres pilots es desmayessin un cop finalitzada la cursa. Fernando Alonso, sisè, explicava la duresa.
Pero la verdad es que fue una carrera dura físicamente y luego también a la hora de conducir tuvimos algunos problemas con la parte trasera. El coche era muy inestable, muy digital, on-off, el agarre siempre, y fue una carrera difícil a la hora de ejecutarla.
Carlos Sainz no va poder ni comenzar la carrera por una fuita de gasolina al seu Ferrari.
Estel migdia.
Avui l'últim minut cultural és per al nou disc del grup de Manacor Reina, que acaben de publicar, el disc Retirar de Temps. És el segon disc d'aquesta banda de pop balear que l'any 2020 va debutar després de guanyar el concurs Sona Nou.
En aquest nou disc del grup presenta 10 noves cançons que recorden la sonoritat de grups de pop i rock dels anys 80 i 90 i que compta amb les col·laboracions de Maria Jaume. El disc es presentarà a Barcelona el dia 2 de novembre en un concert a la Sala Laud.
Doncs amb el ritme del Reina, que nosaltres acabem el programa d'avui dilluns. Ja ho saben, tornem demà al mateix lloc i a la mateixa hora, al punt de les dues, aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia d'en Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, bona tarda.